Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia i una salutació molt cordial a tots els que esteu escoltant la ràdio. És l'hora del programa de Ciència a l'abast de tothom. Qui no recorda o va viure o li han explicat com es vivia pagès abans, posem-hi 80-100 anys enrere. Aquell foc a terra, aquelles festes majors, la celebració del Nadal als Reis, el segar i el batre, la matança del porc, anar a la font, anar a buscar llenya al bosc, no disposar de llum elèctrica, sinó de llum de carburo o d'espelmes, la visita dels captaires o els marxants, els rituals de l'església, l'hora de festejar o l'hora de morir. Doncs avui farem un breu repàs de tot això. Com vivíem 100 anys enrere? Ens hi posem. I d'entrada, diguem que la fotografia, diguem, de 100 anys enrere del nostre país, de Catalunya, no és ben bé la mateixa. Ha canviat moltíssim. A principis del segle passat, primeria dels anys 1900, a Catalunya treballaven més del 60% a pagès i ara és un 1,5%. Ja veieu el canvi. La pagesia era l'única manera de subsistir que tenien les famílies. A més, es produïa en el món rural fusta, llenya, carbó vegetal, tot tipus de pedra, de calç, de guix, d'argila, pega dels arbres, pells de bestiar, i tantes d'altres. No cal dir, per exemple, de les fruites i les verdures de l'hort, o els llegums i les patates que n'hi havia d'haver per passar l'hivern. En cert sentit, una casa de pagès era pràcticament autònoma. Ho tenien tot, ho collien tot, ho fabricaven quasi bé tot. Avui dia a Catalunya, per fer una mica de repàs de com estem distribuït al món del treball, en aquest sector primari, a l'agricultura, hi ha un 1,5% de gent treballant-hi, només un 1,5%. Al Bages poder seria a vora del 2%, però bueno, poca cosa. A la indústria a Catalunya el 25% en general, i aquí al Bages el 35%, per tant és més industrial que la resta de Catalunya. La construcció, fins a la davallada que hi ha hagut ara aquests dos últims anys, a Catalunya s'hi dedicaven quasi bé un 9% i aquí al Bages més del 14%. I en el sector serveis, restaurants, bars, atenció a la tercera edat, nens petits, etc., guarderies, a Catalunya el 65% més o menys s'hi dedica i aquí al Bages el 48%. Per tant, tenim menys serveis al Bages que a la resta de Catalunya i tenim més indústria. La pagesia, que és la primera que parlarem, ha anat evolucionant. S'han produït avenços amb les eines, amb les arades del camp, amb el tipus de cultius, els nous fertilitzants com el guano. Destacar és l'aparició de les màquines segadores del blat, de l'ordi, de l'herba, les màquines de batre, els tractors, les màquines segadores recol·lectores cada vegada més modernes i eficients. Tot això va portar a un increment molt elevat de la productivitat del pagès i, per contra, a sobrar-hi gent a conrear la terra i, per tant, anar-se despoblant la pagesia. La importància dels cereals, també, la importació dels cereals que va venir d'Amèrica, perquè eren més barats, també la filoxera aquí en el conreu de les vinyes, tota una colla de crisis agrícoles molt variades van provocar una pèrdua de valor de la terra i d'abandonar moltes medicines tradicionals. S'han produït moltes respostes en els últims 100 anys. Els terrenys s'han urbanitzat, s'han obert carrers a les finques, s'han venut parcel·les a la gent, diguem, de la ciutat, amb un cert poder adquisitiu, s'ha construït la torre, la casa d'estiueig. Una dada, l'any 1970 a Catalunya hi havia 60 urbanitzacions i ara n'hi ha 2.330. Per tant, en 40 anys les urbanitzacions de Catalunya s'han multiplicat en 40 anys per 40. Què vol dir això? Que cada any s'han doblat. Cada any s'ha doblat el nombre d'urbanitzacions que hi ha a Catalunya. Apareix també el turisme rural, s'habiliten masies de pagès per estades de cap de setmana o de vacances. Com han canviat les fàbriques i les colònies a vora el riu? La importància de l'energia hidràulica va provocar que es construïssin fàbriques al costat dels rius. Una bona mostra ho són les del Llobregat, Cardener, Ter. La fàbrica calia construir-la al principi a una distància raonable per poder-hi anar a peu. Si la mà d'obra era poca i escassa, es construïen les anomenades cases de les noies. Tenim una bona mostra a l'Ametlla de Merola. Per tal que les treballadores, les noies, que diguem, eren de més lluny, poguessin quedar-s'hi a dormir tota la setmana. En altres casos es van construir habitatges pels treballadors, més tard, amb molts serveis, podríem dir, i van néixer les famoses colònies industrials tan conegudes aquí a casa nostra. Quan va ser menys necessària la força hidràulica, perquè hi havia electricitat, es va poder muntar fàbriques a fora de l'entorn dels rius i van aparèixer els polígons industrials, on es concentraven, diguem, les empreses i encara es concentren. Tot això va fer canviar la fisonomia i la filosofia del treball. No calia viure a prop d'on es treballava. Si féssim una fotografia de la Catalunya actual i la comparéssim amb 100 anys enrere, o menys, o amb 40 o 50 anys enrere, veuríem un paisatge totalment canviat. Camps abandonats, massivament massificacions en algunes zones determinades d'urbanitzacions i de territori doncs, urbanitzat totalment, de cases, de pobles, camins convertits en carreteres i autovies, que han obert grans ferides en el bosc, masies ampliades a urbanitzacions, línies de costa, aquí no tant, que abans hi havia garrofers i pins, ara una associació de càmpings i d'apartaments, muntanyes poblades de telecadires i de pistes d'esquí, per cert, la primera estació d'esquí de Catalunya va ser la dels Rasos de Peguera, que va obrir l'any 1908, ja porta 102 anys. En aquest repàs de com vivíem fa 100 anys o 100 anys enrere, podríem dir que la força dels rius i de les rieres era primordial. S'aprofitava totalment per moure molins primer i fàbriques més tard. En el llit del riu es feien, al principi de tot, uns forats, es clavaven unes estaques i es construïa una resclosa rudimentària que aixecava el nivell de l'aigua i que es desviava cap a un canal. Riu més avall, aquesta aigua guanyava nivell i produïa un salt d'aigua que era capaç de fer girar la roda hidràulica. I això feia anar els molins fariners per triturar el blat o el blat de moro per fer farina, els molins bataners per filar el textil o les màquines, diguem, de filar, de teixit, roba, o els molins de fusta o serradores per serrar troncs de pi, de roure o de faig. I així la força de l'aigua, diguem, convertia la fusta en llates, en vigues, que després s'aprofitaven per la construcció. Amb la tècnica més sofisticada, aquestes rescloses i canals tan cobejats han servit per accionar turbines, actualment, capaces de fer funcionar tota la maquinària, en principi d'una fàbrica textil, però ara doncs, aprofitament de l'energia hidràulica, com a energia elèctrica. S'han construït també enormes preses, embassaments, pantans que han inundat centenars d'hectàrees a Catalunya i arreu. Pantà de Balells, el de Sant Pons, el Llosa del Cavall, el d'Oliana, els de Sau Susqueda, etc. etc. També del bosc, 100 anys enrere, se n'aprofitava tot. Qui es recorda de les famoses sequeres per produir carbonet vegetal? Que la matèria primera era per fer anar els fogons de casa. A la tardor, colles de carboners s'instal·laven als boscos per tallar les alzines més adients per fer les famoses carboneres, on es cuia la fusta i es produïa el carbó vegetal que es venia després a mercats o a fires amb sàrries. La llenya tallada es transportava pels picadors, es començava fent-hi un ull i al voltant s'hi posaven els troncs que havien de convertir-se després en carbó vegetal. La llenya s'encenia, es havia d'evitar que es cremés tota, que es convertís en cendra, per tant era una tècnica doncs, també molt acurada, produïa unes immenses columnes de fum mentre anava cremant i una acabada la combustió, diguem, de la carbonera, retirava la crosta vegetal de sobre i la terra que s'hi havia posat i s'obtenia el carbó vegetal. Es pesava, en aquella època, amb romanes i es transportava amb sàrries, amb una mula, un cavall, a vendre en els mercats i en d'altres. El bosc suposava una font inesgotable de recursos. Triant les teies o el cor dels troncs dels pins i de les soques velles, posant-les a coure en un forn, s'obtenia un destil·lat que se'n deia pega negra. Aquesta pega negra, aquest material, era molt apreciat per revestir, per exemple, les botes del vi o les embarcacions, els vaixells, perquè no vessés l'aigua, i tot allò que requeria, diguem, una substància per enganxar i per evitar filtracions. Tot això va desaparèixer quan els productes es van obtenir, diguem, del petroli. També s'obtenia del bosc pinyons, pinyes, bolets, fruits silvestres per fer melmelades i, sobretot, herbes remeieres. Aquí tenim les famoses trementinaires de gòsol i de lavansa que recollien tota mena d'herbes a l'estiu per vendre-les a l'hivern a mercats i a cases de pagès, diguem, de la plana. Avui dia tot això del bosc, bàsicament en diem la biomassa, que també es torna a aprofitar. Després d'utilitzar durant molts anys al llarg del foc i les estufes de llenya, s'ha optat per calefacció, primer amb gasoil i amb gas natural, i ara es torna a girar la vista cap a utilitzar calderes o estufes, per descomptat, millorades i automatitzades, per cremar llenya, llenya no servible, fusta, doncs diguem, potser que s'ha cremat al bosc, amb incendis, o serradures, o restes de serradures, etc. En definitiva, biomassa, que generalment es prepara com a pèlets prensats, que així ens hi ha molta més quantitat de fusta en menys volum i a la vegada té un poder calorífic més elevat. Aproximadament a Catalunya, un 6% de l'energia que consumim és d'origen renovable, només un 6%, solar, eòlica, hidràulica, biomassa. I d'aquest 6%, una quarta part és ja energia, diguem, de la fusta, de la biomassa. Es preveu, en el Pla de l'Energia de Catalunya, per l'any 2015, estalviar 250.000 tones de gasoil de calefacció empleant la biomassa. Pensem que el mateix calor dona un litre de gasoil que 2,5 quilos d'estella de pi. Per tant, necessitem 2,5 quilos per cada litre de gasoil. Però les calderes d'avui no tenen res a veure amb les d'abans, sinó que són automatitzades, s'alimenten doncs, de la llenya automàticament, no has d'estar al corrent d'això, i a la vegada donen molta escalfor. Un estudi molt recent al Bages indicava que una vintena d'edificis públics, ajuntaments, escoles, residències, centres mèdics i d'altres, i fins i tot la presó dels Lledoners, són candidates, diguem, a instal·lar-hi calderes de biomassa. Es fa el pressupost, el projecte, i aquests últims anys es treballa per utilitzar una altra vegada la biomassa. I tornem d'aquí un moment. Ja hi tornem, amb tots vosaltres, amb ciència a l'abast de tothom. I avui sí que podem dir que és a l'abast de tothom. I sobretot els més grans, perquè com hem sentit a la primera part, el tema és com vivíem 100 anys enrere. Endinsem-nos, doncs, en com era el treball en aquests 100 anys darrers que hem viscut. Una de les coses que ha canviat molt és el treball, sobretot el treball al camp. Una de les feines que no s'escapava de ningú, a pagès, era llaurar. Inicialment es fangava o es llaurava. Durant molts anys, l'arada de fusta amb la rella de ferro van ser els útils més emprats. Els animals, un parell de bous o de mules, anaven solcant els camps d'arreu. A mitjans del segle passat es va anar imposant els tractors. Feien més feina i es prescindia dels animals, diguem, per aquest menester. Important, el segar i el batre. Qui no recorda l'esforç del segar i el batre, però també els bons moments. Van anar evolucionant en el segle passat. Era, diguem, una feina, segar i batre, molt dura. Se segava de sol a sol. Les colles de segadors començaven a segar els llocs més plans al mes de juny i acabaven a l'agost a la muntanya. I després de segar, per descomptat, es havia de batre el blat, l'ordi. A principis del segle passat es va començar a segar amb màquina ja. Més tard la màquina ja era una segadora lligadora, però arrossegada per cavalls. Més tard va arribar la recol·lectora de cereals. Segava, separava el gra de la palla i es feien les bales. Es va haver d'esperar fins als anys 60, 1960-1970, per disposar de màquines que segaven i batien al mateix temps. A més, fabricaven les bales de palla ben premsades, i així, diguem, d'alguna manera van desaparèixer ja els típics pallers de les cases de pagès. En el món de la vinya i de les bodegues també hi havia els seus ritus. La vinya sempre ha estat un conreu difícil de mecanitzar. Per això, ara es planten els ceps emparrats i els sarments lligats a una xarxa de filferro, que així ens facilita la verema a màquina i el treball de la vinya i la poda és més simple, és més simplificada. El raïm es portava a les tines, s'hi posava unes fustes a sobre i s'aixafava amb els peus, i el most que s'escolava entre les fustes anava cap a la tina. Allà fermentava i es convertia en vi. Molts ho heu vist. Aquesta costosa feina es va simplificar amb les màquines d'aixafar el raïm, formades, diguem, per uns corrons al principi, que separaven el gra de la rapa i es rebentaven el gra de raïm. Quan el vi havia fermentat a la tina, es trascolava cap a les botes. Més endavant es van introduir màquines encara més modernes, vis amb fins que multipliquen molt el rendiment i donen un most, podríem dir-ne, de millor qualitat. Avui dia no es treballa amb les clàssiques tines, sinó amb dipòsits d'acer inoxidable on es fa una fermentació controlada del most per obtenir un vi més homogeni i de millor qualitat. La filoxera i la caiguda dels preus va fer que els pagesos es plantegessin fomentar les cooperatives amb grans cellers, on, diguem, el viticultor porta ja la seva verema. S'elabora el vi i es ven amb denominació, doncs, diguem, de cada entorn. Són els cellers cooperatius amb denominació d'origen. Semblant era el procés, doncs, diguem, també pel oli. Una gran mola de pedra reduïa, doncs, les olives, les prensava, les aixafava fins a obtenir l'oli. Una altra feina que podríem explicar, n'hi ha moltes, era la de pastor. Que n'hi ha, però abans era tota una altra cosa. Moltes cases de pagès tenien el seu ramat d'ovelles, la majoria. Durant l'hivern el bestiar passava la nit al corral i de dia pasturava pels voltants de la casa. Però allà al mes de juny es feia el que se'n deia l'esquilada de les ovelles i es marcaven abans de barrejar-les amb altres ramats. I llavors començava el camí per les carrerades cap a les muntanyes, doncs aquí no gaire lluny del Berguedà o els Pirineus, o també cap al Montseny i d'altres indrets. Allà les ovelles, el bestiar, pasturava tranquil·lament fins allà a setembre, quan iniciaven, diguem, el retorn cap a casa. En una gran esplanada es procedia a triar les ovelles de cada pastor, ja havien estat marcades abans, i tornaven cap a casa per repetir el cicle. Aquesta activitat poc productiva va transformar-se en estabular el bestiar i donar-li menjar elaborat. Han aparegut, han nascut les granges on es cria tot tipus de bestiar. En aquesta activitat, la neu que llavors hi havia a la muntanya era un greu problema. I la societat actual l'hem sabuda, diguem, transformar d'un problema, podríem dir, a una utilitat i a un negoci. És la pràctica de l'esport d'esquí. Les muntanyes cobertes de blanc i desertes, abans a l'hivern, ara s'han transformat en un formiguer d'esquiadors, practicant l'esquí en llocs impensats. Aquí al Pirineu mateix, al Pirineu català, hi ha 10 estacions d'esquí de tipus alpí i 7 de tipus nòrdic. La vida del dia a dia, de 100 anys enrere fins ara, ha canviat. Al llarg del segle passat van començar a canviar, diguem, moltes coses que afectarien a la vida quotidiana. Va aparèixer l'electricitat, que va revolucionar del tot l'enllumenat públic, però després també va entrar a les cases i va permetre, diguem, el desenvolupament dels electrodomèstics. L'espelma es va substituir per la bombeta. La bugada que es feia vora el riu per la màquina de rentar. La sal i el bany maria que eren usats per conservar els aliments es van canviar per la nevera i el congelador. Els fogons de carbonet van anar cap a la cuina econòmica i més tard la cuina de gas. L'aparició d'un discurs a favor de la neteja i de la higiene va fer que la majoria de les cases posessin les seves dutxes i lavabos. Van reemplaçar les antigues comunes que hi havia a cada casa de pagès. Els pous morts i els femers es van obrir pas, diguem, cap a clavegueres. Hi ha l'aigua que s'havia d'anar a buscar a la font o al riu, que es transportava amb galledes cap a casa, va ser canalitzada, diguem, i doncs portada a l'aixeta de casa com veiem avui dia. També el sistema sanitari ha fet un pas de gegant. Dels metges aconductats que hi havia, que cobraven primer espècies, després amb diners, doncs s'ha passat als serveis sanitaris d'avui dia que tots coneixem. Els nens i nenes van començar a anar a l'escola de forma regular, més tard, durant el segle passat, i quan ho permetien les collites i la feina de casa de pagès, ajudaven a casa. La llar de foc i l'estufa de llenya van ser canviades per la calefacció central. A l'arreglar els camins i doncs, obrir doncs, nous espais al bosc o a les cases, va anar tendint a les carreteres, a les autovies i a on doncs, podien passar-hi ja els autobusos i els cotxes de tot tipus. En vez dels mercats que se celebraven un dia a la setmana, o arribava el peix un dia a la setmana, o les fires que hi havia molt senyalades, s'ha passat, diguem, als supermercats i als grans magatzems. I així ens podríem anar repetint. Ens referirem a dos o tres casos que he cregut doncs, singulars i poder curiosos perquè no donaríem l'abast per fer-ho tots. Anem a parlar de quan utilitzàvem espelmes fins a l'electricitat d'avui dia. Fa poc més d'un segle que es vivia molt més adaptat al cicle de la llum solar. Ens llevàvem a punta de clarejar i ens anàvem a dormir quan es feia fosc. Diferent d'ara, no? S'ajudava a tenir llum al vespre amb les llumeneres, que eren uns petits prestatges a la cuina on es dipositaven les teies enceses que duraven molt i feien poc fum. Eren les palmatòries, també, més tard, on s'hi posava una espelma de cera amb un ble i que anava cremant. Llums de quinquers, llums d'oli i finalment la llum de carburo, que va durar molt temps, molts anys, que al barrejar-se l'aigua amb el carburo, carburo de calç, es produïa un gas, que era l'acetilè, que feia una flama considerablement, diguem, intensa, més lluminosa. A algunes cases de pagès, un pas posterior va ser instal·lar unes bateries per fer anar unes poques bombetes al vespre. Però, sens dubte, el gran invent que va revolucionar la vida a pagès i a la ciutat era l'electricitat. Una energia elèctrica que generava en un lloc i que es podia transportar fins allà on feia falta. Això no s'havia vist fins llavors. Es feia anar també motors. Va canviar la vida de viure les persones a l'electricitat, per descomptat. El primer terç del segle passat van arribar la llum als pobles i a les ciutats. Va tardar molt, encara en moltes masies rurals, va ser, doncs, diguem, més difícil de fer-li arribar, però amb el temps pràcticament a tot arreu arriba la llum. I quan la roba rentava el riu? Alguns se'n recordaran. La bugada, fer la bugada era molt laboriós. Es portava la roba al riu per passar-la per l'aigua i treure-li la brutícia més grossa. Després es posava en un gran bugader, se li tirava aigua bullent barrejada amb lleixiu, que s'havia preparat a vegades amb terra i cendra, i l'operació, després de repetir-ho unes quantes vegades, la roba quedava força blanca. Es tornava al riu i s'esbandia i es penjava a l'era amb grans estenedors o sobre boixos o argelagues a vegades. Al riu hi havia trossos reservats on es posaven pedres per refregar la roba. També van començar els safaretjos públics a cada poble, on amb aigua potable es rentava i s'esbandia la roba. La invenció de la màquina de rentar, la rentadora, va suposar tota una revolució, especialment per les dones, i que a Catalunya es va generalitzar a partir dels anys més o menys 1960. Era molt important en aquella època, per la llar de l'aigua també, anar a buscar aigua a la font. Se n'encarregava bàsicament la mainada, que es feia contínuament, diguem, viatges a la font perquè s'havia de portar càntirs i galledes. Podríem parlar d'alguna altra cosa curiosa, i la matança del porc. Cada casa engreixava com a mínim un porc a l'any. Per matar-lo es necessitava un matador, la mocadera, es degollava el porc, es cremava el pèl amb argelagues, es pelava el porc, es recollia la sang o el perol i s'escorxava l'animal. Llavors es retiraven tota la budellada i que una vegada neta servia per fer els embotits. Es convertia la carn en llonganisses, espetecs, mulls, pernils i la cansalada es salava per guardar-la tot l'any. Igual es feia la carn que es confitava i es posava en llard. Del porc se n'aprofitava tot. Carn assecada, carn salada o carn confitada. Després de la matança del porc s'acabava amb una gran festa i l'endemà s'anava a ajudar a una altra família en la seva matança del porc, perquè això anava una mica de casa en casa. Aquest ritual de pagès va acabar i avui dia les, diguem, prestatgeries dels supermercats estan repletes de tot tipus de carn i elaboracions menys artesanals, però, diguem, més constants, podríem dir-ne. Han creat un problema. Totes les extenses granges que avui dia veiem, que abans era més concentrat a la cort de cada casa de pagès, doncs aquestes granges han provocat un excés de fems i sobretot de purins que al tirar al camp s'infiltren quan plou i contaminen els aqüífers. Han provocat el que molta aigua sigui no potable i a la majoria de les fonts hi veiem el rètol d'aigua no potable. Parlant del porc, no voldria deixar de dir que el podríem considerar un dels primers recicladors, parlant de residus i de medi ambient. El porc era l'encarregat de reciclar les restes del bestiar. Les restes, perdó, del menjar de la casa, podríem dir-ne, no? Ja que el porc l'alimentàvem del que sobrava a la casa. I a més d'ell se n'aprofitava totalment tot, la carn, fins i tot el pèl o els greixos, no? El peix tenia en aquella època per conservar-lo un altre ritual, sobretot el salar-ho i arribar a donar doncs, de la sardina, l'arengada o les anxoves. I una altra cosa que voldria parlar abans d'acabar aquesta segona part és com arribaven les notícies a les cases de pagès en aquella època, que no hi havia ràdio i televisió com podem suposar ara. La mala sort, que hi havia moltes, les malalties cròniques, el rang familiar, per exemple, no ser l'hereu de la casa, feia que famílies o persones individuals quedessin al marge del sistema i en situació a vegades molt miserable. Els hospitals, les cases de caritat o de misericòrdia, no donaven l'abast per atendre la gent i esdevenien alguns d'ells com a captaires. Famós el nom, la persona del captaire. Feien jornals esporàdics quan hi havia alguna feina, si se'ls donava alguna feina al passar per algun poble, anaven de poble en poble. Les cases de pagès els acollien o els donaven aliments, o bé menjaven el dia del sant de l'amo, o bé quan hi havia un difunt, quan es moria algú de la família, també. I aquests rodamons eren els portadors de les notícies que havien passat a d'altres pobles. Imagineu-vos, el captaire, el que passava de tant en tant la setmana o el mes, t'informava del que havia passat en el poble veí. T'informava de situacions d'altres familiars, se n'enterava i te les portava, o fins i tot doncs, ajudaven a concertar casaments. Més tard han aparegut doncs, les institucions religioses i avui dia l'atenció social fa que es puguin acollir des dels infants fins a la gent marginada de la societat, en gran part almenys. No? Podríem parlar també d'aquest tipus d'oficis i de pagès, doncs, de com ens traslladàvem d'un lloc a l'altre. Les tartanes van ser l'ús comú durant molt temps, després ja més tard doncs, va arribar la diligència, els camions, els autobusos, que els van anar substituint. L'any 1906 l'autobús es va fer servir per primera vegada a Barcelona com a mitjà de transport. 1906, fa 104 anys. I d'allà ja es va anar expandint, diguem, a tot Catalunya. El cotxe de línia, que encara se'n diu així moltes vegades, doncs es va fer famós a partir dels anys 30. I tornem d'aquí una mica amb més ciència a l'abast de tothom, a l'última part ja del programa, de com vivíem 100 anys enrere. Viure 100 anys enrere és el que ens preguntem i expliquem en el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom. Per descomptat que conèixer el passat ens ajuda a entendre i a valorar el present. Els nostres avis i parents i allunyans eren tot un pou de saviesa, de ciència, per estar sobretot en harmonia amb l'entorn, amb la natura. La tan avui predicada sostenibilitat es duia a terme per convicció. Les necessitats més bàsiques eren cobertes amb experiència i saviesa, que eren sense, diguem, molt atents amb el territori, sense malmetre mai l'entorn. Això és el que modestament pretenem amb aquest recordatori d'avui, de vells temps, i com s'ha transformat en aquest doncs, modern recull que fem avui de les històries viscudes, en podríem dir-ne. Un dels apartats que caldria també conèixer, i ens hi referirem una mica, és a les creences que hi havia en aquella època, anys enrere, respecte a les d'ara. La gent necessitava saber, com ara, per què i com passaven les coses. La religió i moltes creences populars donaven explicació, més o menys a la pagesia, per fer front doncs, a per què hi havia una secada. Llavors es traia el patró en professor. Quan plovia o hi havia una tempesta o trons i llamps, s'invocava Santa Bàrbara. O bé el rector intentava espantar-los, veient-los en el comunidor, que se'n deia. Es protegia la casa amb el ritual del salt pas, després en parlarem, o es penjaven peus de porc o senglar o creus de palma a la porta doncs, per donar bona sort. L'església era el centre, estava amb tot. Celebrava també nombroses festes que marcaven, diguem, el pas dels anys, els aplecs, el pas a les ermites. Més tard va donar lloc als balls i als embalats, després més tard al cinema, el futbol, podríem dir ara. El Nadal doncs era molt celebrat íntimament a la família i ara s'ha convertit en la gran festivitat del consum, que diguem, culmina, acaba amb el Dia de Reis i uns mesos després que ja ve Setmana Santa, amb les vacances doncs, de Setmana Santa i d'estiu, tot un canvi de ritus. També a les famílies podríem dir que hi havia tot unes celebracions doncs, que no se'n podia escapar. El bateig, al començament, quan naixia un infantó, assenyalava l'entrada a la vida. Quan feia la primera comunió, indicava que aquella persona ja havia deixat de ser un nen. I el casament l'iniciava, diguem, a la vida adulta. Abans es creien unes coses i avui dia doncs, unes altres. Temps enrere es divertien d'una manera i avui ens divertim d'una altra. Tot té sentit, diguem, segons les circumstàncies amb què es produeix. Els nens a l'escola hi anaven quan podien i, a més, ajudaven a casa. Imperava fa uns anys la idea de saber de lletra. Saber de lletra. I en molts pobles es llogava un mestre que podia ser el vicari del poble o algú que hagués estudiat doncs, una mica, i ensenyava les primeres lletres i les quatre operacions matemàtiques a tots els nens i nenes del poble. Això era primordial, saber de lletra i fer les quatre operacions, sumar, restar, multiplicar i dividir. No podia faltar mai l'ensenyament de les pràctiques religioses a l'escola. Els petits no hi anaven regularment a l'escola, sinó que estaven en funció de la feina de casa, ja que eren també, diguem, una mà d'obra de la família. No va ser fins a entrar ben bé al segle XX, que es va prohibir el treball infantil i l'assistència a l'escola es va començar a considerar obligatòria. La manca de centres públics al començament va fer aparèixer centres religiosos, salesians, dominiques, etc., ateneus, que també hi col·laboraven, i que entre tots complien una mica la feina d'ensenyar els més petits. La mainada eren també els idonis per fer les petites feines de les cases de pagès. Una activitat que ningú se n'escapava era anar a buscar aigua a la font, portar llenya per la fogaina i fer doncs, el foc a terra, cuidar les vaques o petits ramats, portar el menjar a les colles que treballaven al camp, portar-los el menjar, l'esmorzar, el berenar, ajudar al temps de la sega o de la brema. No era excepcional, diguem, en famílies humils sobretot, que el nen, als 7 o 8 anys, fos enviat ja a una altra casa a cuidar vaques o a pasturar ramats. Això sí que era una mica dur. Al mateix temps que es convertia en una boca menys alimentant aquella família, que podien poc, portava ja uns petits ingressos a la casa. Es donava molta importància al saber de la gent gran i era corrent doncs, veure assegut al marge, podríem dir, a l'avi i al nen, on el primer transmetia els seus coneixements i l'experiència de la vida viscuda en els més joves. Alguns rituals, sobretot religiosos, que han deixat d'existir, doncs treure el patró del poble quan hi havia secada, era normal. Quan hi havia temporal, les campanes tocaven a toc de comuní i el capellà sortia a la porta de l'església per intentar espantar el mal temps. Durant la Setmana Santa, el capellà del poble anava de casa en casa i beneïa amb aigua i sal els racons per protegir-lo de tots els mals. Era el ritual del sal pas, sal, passar la sal a les cases. A la porta de les cases s'hi penjaven, doncs això que hem dit abans ja, ferradures, potes d'animals o creus fetes amb palmes, que es beneïen el dia de Rams per tenir sort i espantar els mals esperits. Avui dia podríem dir que tot això s'ha suplert per les assegurances. Ja no s'invoca Santa Bàrbara quan fa mal temps, sinó que l'home del temps a la televisió explica si plourà o pedregarà. Les precaucions pel temps tenen més a veure amb el turisme, si es podrà anar a la platja o a l'estiu o a esquiar a l'hivern, que no si la pluja anirà bé o anirà malament pels conreus. Sant Antoni del Porquet era el patró dels animals, ja que segons les creences s'havia recollit doncs, diverses miracles que tenien a veure amb la curació d'animals per part d'aquest sant. El 17 de gener, tots els pagesos i traginers portaven el bestiar, vestits amb les millors gales, a beneir per demanar protecció de Sant Antoni. Avui dia tot això doncs, s'encarrega més en els veterinaris. També a cada família el cicle de vida marcava moltíssim. Començament l'infant era batejat en pocs dies, ja que molts d'ells no arribaven als 5 anys, hi havia molta mortalitat d'infants al néixer o molt nadó, molt petits. I quan deixaven de ser un nen feien la primera comunió i participaven a la professió del Corpus. El servei militar passava als nois de la joventut a la maduresa, que solia concretar-se més tard una mica ja amb el casament, que en moltes ocasions es celebrava tornant de la nieve. A pagès, tenim en compte, l'amor no podia servir per triar parella, molt important. Es vivia de la terra i per fer una aliança amb una altra família havia de ser molt meditada, ja que tenia repercussions, diguem, econòmiques i socials. Com més propietats es tenien, més s'influïa en el casament i eren els pares qui escollien generalment la parella amb qui s'havia de casar. Més tard, el festeig ja va ser una etapa important per preparar-se pel matrimoni, en la que els nuvis es coneixien i es prometien amor etern. Aquest festeig havia de ser ratificat pels pares amb l'acte de demanar la mà, el noi cap a la noia, doncs amb la família demanava la mà d'aquella noia per casar-se. Aquest havia de ser ratificat pels pares, diguem, i per evitar relacions prematrimonials, les famílies s'havien de vigilar els promesos. Sempre hi havia un parent o un infant, una criatura, que no se separava mai de la parella, tant anant de passeig com a ballar, i era el que es coneixia famosament com fer d'espelma. El darrer ritual, i amb això acabem avui, era l'enterrament. El difunt sempre solia morir a casa, es vetllava i es reunien els parents, els veïns, el capellà, que havien de participar en l'enterrament, es celebrava un dinar de difunts a la casa i es repartia el conegut pa dels morts o coques que s'elaboraven doncs, ja directament per aquesta ocasió, especialment per aquesta ocasió. Abans dels cementiris i dels actuals nínxols, els morts eren enterrats al costat de les esglésies. Avui dia la majoria de gent mor als hospitals i les famílies ja no vellen el difunt al seu domicili, sinó que es porta al tanatori, com sabem, com veiem, i els funeraris s'encarreguen doncs, de tot. Els grans canvis són l'elevada esperança de vida que hi ha, la pràctica de desaparició de la mortalitat infantil per sort, i tot plegat ha fet canviar el concepte, diguem, també de la mort. Bé, i amb això acabem. Abans d'acabar, voldria indicar que la majoria de les referències i anècdotes que en el programa d'avui hem explicat, en com vivien 100 anys enrere, s'han recollit de l'esplèndid llibre, que recomano, de l'historiador i que ara és l'alcalde de Navarcles, Llorenç Ferrer i Alòs, que es titula La Catalunya rural abans i ara, que l'edita Saga Editorial i és de l'any 2009. També recomanaria, no ho feia gaires vegades, però per recomanar algunes lectures, el gran llibre dels oficis perduts de Jordi Pablo, que l'ha fet edició en 62, i és de l'any 2006. Res més per avui, amics. Aquest repàs del modus vivendi, les tradicions i les creences de 100 anys enrere ens han servit per fer el programa de ciència a l'abast de tothom. Serà, si Déu vol, d'aquí un mes, quan ens tornarem a retrobar, amb una altra edició a la vostra emissora, a la nostra emissora, a la Veu de Navàs, i a la carta ens agradaria que ens escoltéssiu quan volguéssiu i quan us anés bé amb doncs, la web, diguem, de laveudenavàs.navàs.cat. Moltes gràcies i molt bon dia a tots.
When I look at the sunrise